Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Quim Torra rebutja retirar llaços i estelades dels edificis públics de la Generalitat i demana a la Junta Electoral Central que reconsideri la seva decisió. Montse Manent.
Ciutadans amenaça amb denunciar el govern català davant l'incompliment del manament de la Junta. La portaveu d'Esquerra, Anna Caula, acusa des de la xarxa la formació taronja d'adoptar una estratègia agressiva, mentre l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes, ha demanat a Torra que compleixi amb la Junta.
L'ofensiva de Ciutadans per retirar llaços grocs i estelades s'estén ara al món municipal.
A Sabadell, la formació taronja ha presentat una denúncia davant la Junta Electoral local perquè estudiï la retirada de simbologia independentista de l'Ajuntament.
La Fiscalia ha acusat de fals testimoni el responsable de difusió de la Generalitat per les seves respostes evasives en la jornada d'avui al judici al procés.
El president de la sala, Manuel Marchena, l'ha advertit del perill de caure en un delicte de fals testimoni. El fiscal Javier Moreno ha demanat que es fes constar aquest delicte al jutjat de guàrdia.
L'Hospital de Terrassa durà a terme un projecte pioner a Catalunya per prevenir l'alopècia derivada dels tractaments contra el càncer de mama.
Es tracta d'un pla finançat gràcies a iniciatives solidàries i l'objectiu és millorar la qualitat de vida d'aquests pacients.
En cultura, la 57a edició del Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols s'allargarà enguany fins al 20 d'agost.
Hi ha previstes una quarantena d'actuacions, tant de nivell nacional com internacional. Joan Baez, Manolo García i Patti Smith són alguns dels caps de cartell.
Televisió Costa Brava, Núria Cotxaré. I connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ja augmenta el trànsit en tota aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, força carregades les dues rondes de la capital catalana, però també algunes vies que entren per l'extrem sud, per exemple, aquesta autovia 2, tram de Sant Joan d'Espí, sobretot Cornellà, d'entrada a Barcelona, o la B23, també amb trams d'aturades gairebé entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, fins a arribar a l'Avinguda Diagonal. També parlem de retencions més habituals a la B24, al tram de Cervelló, en sentit sud, per enllaçar amb l'N340, i de les vies de l'extrem nord de Barcelona destaquem sobretot la Pota Nord, la B20, amb una cua de més de 2 quilòmetres, gairebé 3 quilòmetres de retencions des de Badalona fins a enllaçar amb les rondes. La C58 també amb aturades. D'entrada a Barcelona, entre Ripollet i el Nus de la Trinitat, de sortida entre Montcada i Barberà. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la perla verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Coneguem ara la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda, ja ha creuat el front i en general predomina el cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, es formen nuvolades al terç nord, al quadrant nord-est i a punts del litoral i de prelitoral central que deixen el cel mig o molt ennuvolat en aquests sectors, amb la possibilitat d'algun ruixat. A destacar el vent, que bufa amb ratxes fortes a cotes altes del Pirineu i del Prepirineu, així com del tersut de Catalunya i a l'Alt Empordà. Això fa que hi hagi maror amb àrees de forta maror a la costa i maragassa al nord de la Costa Brava. Demà, dijous, s'imposarà l'estabilitat meteorològica de nou i, per tant, farà sol al centre del dia i la temperatura pujarà en general. Si bé, encara hi haurà algun cop fort als dos extrems del litoral i serà on hi haurà maror i a la resta predominarà el marejol. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El president Quim Torra no traurà ni llaços ni estelades dels edificis públics de la Generalitat. Desobeeix d'aquesta manera l'ordre de la Junta Electoral Central, que li va donar 48 hores per retirar els símbols. En un escrit de reconsideració enviat a la Junta, Torra argumenta que l'estelada representa un anhel de llibertat i que treure els llaços afavoreix la postura dels partits que han demanat retirar-los. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Torra s'enfronta a una multa d'entre 300 i 3.000 euros. Si la Junta Electoral Central, a més, hi veiés indicis de delicte de desobediència, podria traslladar la qüestió a la Fiscalia. Des de la CUP, el diputat Carles Riera ha demanat a Torra que no retiri els símbols, mentre que el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, es mostra expectant.
Demanem al govern de la Generalitat que no ho vegi, perquè això seria acceptar la raó de la força per sobre de la llibertat d'expressió.
Estamos esperando verle salir al Palau de la Generalitat y descolgar la pancarta que tienen luciendo en la plaza de Sant Jaume y que le quedan poquitas horas para hacerlo.
De fet, Carrizosa ha alertat que, en cas d'incompliment, portaran el cas davant la justícia, un anunci que la portaveu d'Esquerra, Anna Caula, considera, en declaracions a la xarxa, que és una mostra més de l'estratègia agressiva de Ciutadans.
El que veiem de Ciutadans, senzillament, fins ara són amenaces, són denúncies, són ultimàtums, és agressivitat. Nosaltres continuarem defensant allò que creiem, no?, en positiu.
Una veu des del front independentista, en canvi, s'ha aixecat per demanar a Torra que compleixi amb la Junta. És la de l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes, també a la xarxa.
Jo entenc que el president Torra, si se li fa aquest requeriment, per tal d'evitar algunes mesures que crec que són que no ens aporten res, entendria perfectament que els fes retirar si no hi ha una altra manera.
Contundent, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha afirmat que si Torra incompleix la decisió, els llaços es trauran igualment i a ell se'l muntarà.
L'estratègia de Ciutadans de fer retirar llaços grocs, pancartes i estelades s'estén ara als edificis municipals. A Sabadell, la formació taronja ja ha demanat a la Junta Electoral de Zona que es pronunciï sobre aquests elements en espais públics. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El portaveu del Partit Taronja, Adrián Hernández, ha explicat a Ràdio Sabadell que dilluns, en junta de portaveus, ja van avisar l'alcalde Matías Sarracán que demanarien veredicte a la Junta Electoral de Sabadell després del recurs que obliga a retirar els llaços grocs i les pancartes dels edificis públics en 48 hores. Per Hernández, aquests elements vulneren els principis de neutralitat democràtica en període electoral.
Per exemple, hi ha centres cívics que són també llocs de votació, que el dia de les eleccions perquè els electors han d'anar i trobar-se a la porta un llaç groc, no? Nosaltres creiem que això, doncs, a part de que trenca la neutralitat en el dia a dia, en un període electoral, doncs, encara més.
Per la seva banda, el Partit Popular va anunciar ahir que també presentava un escrit a la Junta Electoral sobre aquest mateix tema. El seu portaveu, Esteban Gessa, creu que la mesura dictada per l'organisme electoral central també afecta els edificis de Sabadell i assegura que Matías Sarracán en té coneixement.
I a Lleida, la formació taronja ha denunciat la Diputació per la presència de llaços a la façana de l'ens públic. La formació també estudia portar la paeria davant la Junta Electoral per denunciar les formacions que han col·locat simbologia a les finestres dels seus despatxos. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
La portaveu de Ciutadans, Àngeles Ribes, ha explicat que ja van demanar a l'equip de govern de la Diputació de Lleida la retirada d'aquests llaços grocs de la façana de la seu consistorial. Ha explicat que, a més, també ho van sol·licitar així al ple de la Diputació, però que van rebre negatives i és per aquest motiu que han decidit presentar aquesta denúncia.
Poníamos de manifiesto las diferentes sentencias que han habido que obligan a las administraciones públicas a que no haya ningún símbolo partidista en la fachada. Hicimos la pregunta de Embraxido si pensaban retirarlo, la hicimos oralmente, se nos dijo que no, y por tanto la decisión que tomó el grupo de Diputación, en este caso de Ciudadanos, fue llevar a la Fiscalía los correspondientes escritos con las pruebas documentales de cómo se habían llevado a cabo estas cosas.
Paral·lelament, Ciutadans també ha denunciat la Diputació de Lleida per les quotes pagades a l'Associació de Municipis per la Independència. Ribes ha explicat que aquesta qüestió també es va adreçar a l'últim ple de la Diputació.
En canvi, a Terrassa, l'Ajuntament no ha esperat a cap requeriment i ja ha informat als grups municipals que es deixarà d'il·luminar la façana del consistori de color groc. I no només això, sinó que també insta els partits a que retirin de la seu consistorial qualsevol símbol o element que s'identifiqui amb alguna de les candidatures concurrents a les eleccions. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
D'aquesta manera, l'Ajuntament s'avança i dona compliment a l'acord de la Junta Electoral Central que prohibeix en període electoral la mostra de pancartes o llaços grocs en edificis públics. L'Ajuntament es remet als darrers acords de la Junta Electoral Provincial i de la Junta Electoral Central pel que fa a l'ús de símbols i lemes en els períodes electorals municipals del 2015 i també per a la Generalitat a finals de l'any 2017. Per la seva banda, el portaveu del grup municipal de Ciutadans, Javier González, mostra la seva satisfacció per la ràpida decisió de l'alcalde just unes hores després que el seu partit presentés una denúncia sobre el tema davant de la Junta Electoral de Zona. González lamenta l'actuació cínica, ha dit, de Vega perquè, coneixent la llei, ha tolerat aquesta propaganda que considera il·legal. González atribueix a la denúncia del seu partit la reacció de l'alcalde.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Situació inèdita avui en el judici al procés. La fiscalia ha acusat de fals testimoni el responsable de difusió de la Generalitat per les seves respostes evasives. El president de la sala, Manuel Marchena, ha decidit que en la sentència es determinarà si ha incorregut en delicte. L'altre testimoni que ha comparegut avui, l'exresponsable del Diplocat, Albert Royo, ha assegurat que mai no van pagar observadors internacionals per venir a Catalunya l'1 d'octubre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El fiscal Javier Moreno volia demostrar malversació i preguntava qui havia pagat factures de 273.000 euros pels anuncis de les vies del tren emesos en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. El responsable de difusió de la Generalitat, Jaume Mestre, responia amb evasives fins que el president de la sala, Manuel Marchena, l'ha advertit.
Acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
Mestre ha continuat responent igual i llavors el fiscal...
Antes de terminar el interrogatorio, intereso que la sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al juzgado de guardia.
Marchena ha dit que caldria esperar a tenir sentència per determinar-ho. Després, l'exsecretari general de Diplocat, Albert Royo, ha assegurat que encarregaven anàlisi de la situació política a Catalunya a experts, però que no van pagar observadors internacionals.
Pero el principal proyecto que ustedes ponen en tela de juicio, que es un análisis académico, ese proyecto, el de la señora Elena Kat, se pagó durante, bueno, se pagó completamente y se acabó pagando a finales del 17 y principios del 18, siguiendo, evidentemente, lo hicimos nosotros a partir del 15 de septiembre y a partir de la intervención de Diplocat por parte del Gobierno de España, el 27 de octubre, pues siguiendo las indicaciones, entiendo yo, del Gobierno de España.
Sí que han més haver pagat hotels a visitants internacionals, com ara diputats que volien ser presents a Catalunya durant l'1 d'octubre.
El govern espanyol portarà al Tribunal Constitucional la comissió d'investigació sobre la monarquia que es va crear al Parlament de Catalunya. De moment ha demanat al Consell d'Estat que elabori l'informe obligatori abans d'acudir a l'alt tribunal.
Fons de l'executiu han assenyalat que la cambra catalana només pot abordar en les comissions d'investigació qüestions que siguin competència de la Generalitat i que la monarquia espanyola va més enllà de les seves atribucions. Si el Constitucional admet a tràmit el recurs, aquest seria el tercer de l'executiu de Sánchez contra una decisió de la cambra catalana i suposaria que quedés suspès automàticament de manera cautelar. La comissió per investigar la monarquia espanyola es va aprovar dijous passat al Parlament amb els vots a favor dels grups independentistes i els comuns. En contra hi van votar Ciutadans, els socialistes i els populars.
La Fiscalia arxiva les causes per l'1 d'octubre contra els alcaldes d'Olot i Palafrugell, però en canvi obre una querella contra l'alcalde de la Bisbal d'Empordà per un presumpte delicte de desobediència i un altre de prevaricació.
El Ministeri Fiscal ja ha comunicat a l'alcalde de la capital baix empordanesa, el republicà Lluís Sais, que se li obre aquesta causa. Ell mateix ho ha fet públic a través de les xarxes socials, on ha assegurat que té la consciència molt tranquil·la i que seguirà al servei del poble.
I com dèiem, la Fiscalia ha arxivat totes les causes obertes contra l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, i el d'Olot, Josep Maria Coromines. Se'ls investigava, entre d'altres delictes, per desobediència en relació al referèndum de l'1 d'octubre. Olot Televisió, Idoia Sansa, bona tarda.
Bona tarda. També descarta els presumptes delictes de prevaricació i malversació. Aquest matí l'alcalde d'Olot informava a través d'una piulada a Twitter que deixava d'estar investigat per haver col·laborat en l'organització del referèndum i es reafirmava en l'opinió que escoltar els ciutadans no pot ser mai delicte. Votar és un dret que no es pot ignorar, deia.
És una notícia que no per esperada, que és veritat que l'esperàvem, doncs en el moment que arriba et deixa molt satisfet, molt tranquil, et reafirma en la convicció que l'1 d'octubre ningú, cap de nosaltres, va fer res il·legal, sinó que vàrem intentar respectar al màxim la legalitat i vàrem, com no pot ser d'una altra manera, estar absolutament al costat del poble.
A la piulada acaba dient ens veiem dissabte a Madrid, en al·lusió a la manifestació per reivindicar que l'autodeterminació és un dret i no un delicte.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'Hospital de Terrassa durà a terme un projecte pioner a Catalunya per prevenir l'alopècia derivada dels tractaments contra el càncer de mama. Es tracta d'un pla finançat gràcies a iniciatives solidàries i l'objectiu és millorar la qualitat de vida d'aquestes pacients. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina, bona tarda.
Bona tarda. El Consorci impulsa una prova pilot que ja s'ha aplicat a diversos hospitals de fora per millorar la qualitat de vida de les pacients afectades per la malaltia. Ho explica la cap del Servei d'Oncologia del Consorci Sanitari de Terrassa, Àngels d'Arcusa.
Aleshores, amb la posada en marxa d'aquest projecte, el que pretenem és utilitzar un dispositiu ja reconegut i ja que, amb altra experiència, en altres llocs del món i de l'Estat, en el qual puguem prevenir aquesta pèrdua de cabell doncs amb un percentatge alt de casos, amb determinades condicions i amb determinats tractaments que fan les dones amb càncer de mama.
Aquest projecte es farà gràcies a l'aportació de 9.000 euros que ha fet l'entitat La Vida Xula, organitzadora del torneig de pàdel benèfic contra el càncer de mama, celebrat en memòria de Laia Mira el passat mes de desembre.
El comitè d'empresa de TMB denuncia el primer cas d'asbestosi per contacte amb amiant diagnosticat a un treballador en actiu. Es tracta d'una malaltia pulmonar causada per la inhalació de fibres d'amiant. En canvi, l'empresa nega cap cas de la malaltia.
El comitè d'empresa ha fet públic que un treballador que ha exercit durant 40 anys a la cotxera de Vilapiscina, a Nou Barris, pateix asbestosi. Davant aquest cas i el d'un altre treballador que va morir d'un càncer de pulmó atribuïble a l'amiant, el comitè d'empresa acusa TMB d'amagar la gravetat de la situació i exigeix que es depurin responsabilitats. Així ho ha explicat un dels seus membres, Òscar Sánchez.
Aquestes persones que estan malaltes no s'ho mereixen i la plantilla de metro, que potser emmalaltirà perquè continua estant exposada i podria emmalaltir en els següents anys, no s'ho mereixen. Per tant, exigim responsabilitats.
En canvi, l'empresa nega en un comunicat que s'hagi detectat cap cas d'asbestosi. Asseguren que s'han fet revisions a més de 700 treballadors i només s'han trobat 22 casos de problemes de pleura que no es poden considerar greus.
A Reus, els veïns d'un immoble de la ciutat viuen amb impotència sense llum des de fa una setmana perquè Endesa els ha tallat el subministrament per culpa d'uns ocupes que s'allotgen a l'edifici. La companyia diu que no restablirà el servei fins que s'arreglin els desperfectes al quadre elèctric. Fer-ho costa 10.000 euros, diners que els veïns no tenen. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Les persones que viuen en els pisos ocupats haurien malmès el quadre elèctric de l'edifici i, com a conseqüència, la companyia que s'encarrega del subministrament va tallar la llum a tot l'immoble el passat 6 de març i asseguren que no la tornaran a connectar fins que no es reparin els danys ocasionats. Una inversió que podria ascendir als 10.000 euros. Natàlia Ruesnac és la presidenta de la comunitat de veïns del número 5 del carrer Batràs de Reus.
Claro, no disponemos de los 10.000 euros que nos piden para arreglar lo que es toda la instalación por culpa de los ocupas que quemaron, bueno, en la tercera planta. Lo normal que por culpa de unos ocupas de la tercera planta corten todo el edificio, que es de 5 plantas.
L'Ajuntament de Reus ja ha fet d'intermediari i ha facilitat allotjament i menjar a les famílies que han volgut, encara que molts veïns han optat per seguir a casa seva i viure sota la llum de les espelmes. De moment, la comunitat ja ha denunciat la companyia elèctrica.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre proposa una nova reunió amb els alcaldes i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per aclarir alguns dubtes sobre la situació del projecte de l'abocador de Riba-roja. Recordem que el mes passat el conseller es va comprometre a estudiar si es podia paralitzar el projecte després de constatar l'oposició que ha generat el territori, però tot apunta que és una tasca difícil. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bona tarda. El grup de treball jurídic està elaborant un esborrany aferrant-se a possibles escletxes jurídiques del projecte. Aquest esborrany el presentaran la setmana vinent el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. La presidenta del Consell Comarcal Riberenc, Gemma Carim, ha reconegut que no serà fàcil perquè la tramitació està molt avançada i s'ha dut a terme en el temps i forma correcta.
Fàcil no, perquè el projecte està avançat, però ens esperança la idea que pues, hi ha un compromís també de presidència de Generalitat Generalitat i del mateix conseller de que si se troba alguna cosa, o sigui, el projecte se tira enrere.
Voluntat política, per tant, és el que esperen els riberencs i riberenques que des de finals del 2018 porten manifestant-se i denunciant que l'abocador no és benvingut al territori.
La Crida per Lleida CUP denuncia l'Ajuntament de la ciutat per un mal control dels abocaments residuals al clavegueram de la ciutat. Avui han presentat una petició a l'Agència Catalana de l'Aigua perquè se sancioni el que consideren deixadesa i incompliment de la normativa per part de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
A partir de la informació que li ha facilitat la Paeria, el grup municipal assegura que l'empresa concessionària ha dut a terme 27 inspeccions sobre els abocaments d'aigües residuals entre els anys 2017 i 2018. En 7 d'aquestes, diuen els anticapitalistes, es va detectar que se superaven els límits establerts. Tot i això, el regidor Pau Jubilà assegura que no s'ha imposat cap multa.
No entenem com es pot anar a fer una analítica a un abocament i que no hi hagi sancions, però hi ha casos tan flagrants com empreses que estan abocant 42.000 quan el límit és 1.500, que vol dir que estan abocant 3.000% més del que poden abocar.
A més, la Crida també critica que 27 inspeccions en dos anys en una població de 150.000 habitants és una xifra molt baixa. Per tot plegat, critiquen que la Paeria, diuen, no hagi complert amb les seves obligacions.
En cultura, la 57a edició del Festival de la Portaferrada, Sant Feliu de Guíxols, s'allargarà enguany fins al 20 d'agost. Hi ha previstes una quarantena d'actuacions, tant de nivell nacional com internacional. Joan Baez, Manolo García i Patti Smith són alguns dels caps de cartell. Televisió Costa Brava, Núria Cucharero, bona tarda.
Bona tarda. La cantant i compositora de jazz Melody Gardot, la icona del rock Patti Smith, Salif Keita, el rei de la veu africana, o la dama americana del folk Joan Baez encapçalen el cartell del degà dels festivals de Catalunya. Artistes internacionals i nacionals de primer nivell pujaran a l'escenari d'alguns dels diferents espais que conformen el Festival Ganxó. La programació d'enguany continua apostant per la diversitat d'estils, des del jazz passant pel pop clàssic i també una proposta de dansa de la mà de Malandine Ballet Biarritz. De tots els espectacles programats, 15 són produccions catalanes i 13 d'elles estan en exclusiva a Catalunya. Dins l'ampli i eclèctic cartell d'aquesta edició hi veiem des de Luz Casal, Els Pets, Manolo García, que serà l'encarregat d'aixecar el taló el 13 de juliol, de Human League o l'espectacle God Save the Queen, entre d'altres. A l'espera que es desvetllin altres dels concerts que englobaran l'edició d'enguany, de moment el de Manuel Carrasco serà l'únic concert de gran format que celebrarà el Guíxols de Nena.
I tot a punt a Santa Coloma de Gramenet per acollir el mes que ve un nou festival de flamenc que impulsa la Fundació Aura Seguros. El Flamenc On té per objectiu donar visibilitat al gènere i apropar-lo a tot tipus de públic. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia, bona tarda.
Bona tarda. El festival pretén ser un punt de suport a nous valors, projectes i disciplines lligades al flamenc i preservar-lo i difondre'l com a art i forma de sentir i expressar. Començarà el 30 de març d'una manera molt original a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet, tal com explica Paco García, project manager del festival.
Se realizará una flash mob, una muestra de baile, donde participarán alrededor de 15 escuelas con sede en Santa Coloma, además de la de Toni Muñiz, de José, acompañados con unas 30 guitarras y cantadores y percusionistas. Va a ser un espectáculo que inaugurará el festival.
El dijous 4 d'abril hi haurà una nit de tablao a l'Aura Fòrum de l'edifici Aura Seguros i divendres hi haurà les actuacions de dos dels caps de cartell, Ranca Pino Hijo i Kiki Morente. També hi haurà un concurs de flamenc dissabte, el Flamenco Beatbox, que l'alcaldessa Núria Parlon ha lluat per ser pioner en la seva especialitat. L'actuació d'Eva Hierbabuena dissabte a les 9 del vespre al Teatre Sagarra tancarà la primera edició del festival. Amb el seu espectacle Carne y Hueso vol oferir un ball íntim i generós del més alt nivell.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Club Natació Sabadell acollirà la final a 4 de l'Eurolliga Femenina de Waterpolo.
El conjunt vallesà buscarà el seu cinquè títol en la màxima competició continental. A les semifinals, les jugadores de David Palma s'enfrontaran al plebiscito de Pàdua el pròxim 19 d'abril. L'altre semi enfrontarà en el duel grec l'Olympiacos i el Bulligameni. Aquesta és la quarta Final Four que es disputa a Sabadell. A les tres anteriors, disputades el 2011, 2014 i 2016, les vallesanes es van proclamar campiones europees.
I encara en waterpolo, a la Copa Len femenina, el Sant Andreu jugarà la final a 4 a Rússia.
A la ciutat de Kirichi, d'aquí a un mes, el 12 i el 13 d'abril, les andreuenques jugaran les semifinals davant l'Horizonte, Catània i Talià. L'altre lloc a la final se'l disputarà les anfitriones del Kirichi i l'USB hongarès.
En tenis d'aula, en marxa les Copes del Rei i de la Reina.
Pel que fa als conjunts catalans, el Borges i el Mataró disputen el torneig masculí, mentre que al femení trobem Vic, Calella, Balaguer i Falcons de Sabadell. La competició per equips es juga el cap de setmana a Guadalajara. Avui dimarts han començat els partits individuals.
A l'hoquei lliga masculina, el Noia Freixenet estreny la classificació.
Els de Sant Sadurní van golejar el Liceu per 7-1 i queden a només un punt dels gallecs, segons a la classificació. La derrota dels coruñesos també beneficia el Reus, que està empatat a punts amb el Noia. Els rojinegres van guanyar la pista de l'Alcoi per 2-7. Al seu torn, el Barça va superar el Vic per 1-2 i té el títol a tocar. A les 9 d'aquesta nit s'enfrontaran el Calafell i el Voltregà. Aquesta 22ena jornada es tancarà d'aquí a 10 dies, el 23 de març, amb el partit entre l'Igualada i el Lleida Llista.
Òscar Onrubia i Judit Núñez, convocats amb la selecció espanyola absoluta de bàsquet en cadira de rodes.
A partir del 14 d'abril, la Federació Espanyola organitza dues concentracions de la selecció espanyola. Del 14 al 18 d'abril, la selecció masculina i del 17 al 21, la femenina.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. La novena de Beethoven és molt més que l'himne de l'alegria i l'himne d'Europa. És una de les obres més transcendentals de la història de la música.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la direcció musical de Kazushi Ono, col·labora amb l'agrupació Senyor Serrano per oferir-nos una lectura crítica sobre el significat de l'Europa del passat, del present i del futur.
El 15, 16 i 17 de març a l'Auditori, en el marc del Festival Barcelona Obertura Spring Festival. Compra les teves entrades a auditori.cat.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
La planta del dia. Marta Dobreuil, biòloga i responsable de femarrels.cat.
El carmarià és una planta de tija robusta i molt punxeguda, coberta d'unes taques blanques que li donen el seu nom. Diu la llegenda que mentre la Verge Maria alletava Jesús, va atacar aquesta planta durant la fugida cap a Egipte, i d'aquí li ve el nom de carmarià. El que més s'utilitza d'aquesta planta és el seu fruit en infusió, ja que conté un principi actiu anomenat silimarina, que regenera i protegeix les cèl·lules del fetge, impedeix que absorbeixi tòxics i estimula la secreció de bilis. Tots aquests efectes, que han estat provats per diversos estudis científics, fan que el carmarià sigui el remei natural per excel·lència per la majoria de problemes hepàtics, hepatitis, icterícia, cirrosis i molts altres problemes de fetge. A més, també s'ha comprovat que ajuda a combatre i impedir la formació de pedres a la vesícula biliar. S'ha provat la seva eficàcia com a antídot de toxicitat del conegut bolet Amanita phalloides, el qual té una toxicitat que pot arribar a ser mortal. Aquesta planta també és utilitzada per problemes digestius i per diabetis, així com per combatre hipotensió i com a protector cardiovascular. Normalment es pren en forma d'infusió o en càpsules que podem comprar a molts establiments. Pel que fa als seus usos comestibles, les fulles acabades de sortir, ben tendres, es poden menjar crues en amanides o bullides, ja que encara no tenen les seves punxes tan característiques. Aquests són plats molt adequats per a qualsevol persona amb problemes hepàtics.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Quim Torra rebutja retirar llaços i estelades dels edificis públics de la Generalitat i demana a la Junta Electoral Central que reconsideri la seva decisió. Montse Manent.
Ciutadans amenaça amb denunciar el govern català davant l'incompliment del manament de la Junta. La portaveu d'Esquerra, Anna Caula, acusa des de la xarxa la formació taronja d'adoptar una estratègia agressiva, mentre l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes, ha demanat a Torra que compleixi amb la Junta.
El que veiem de Ciutadans, senzillament, fins ara són amenaces, són denúncies, són ultimàtums, és agressivitat. Nosaltres continuarem defensant allò que creiem, no?, en positiu.
Jo entenc que el president Torra, si se li fa aquest requeriment, per tal d'evitar algunes mesures que crec que són que no ens aporten res, entendria perfectament que els fes retirar si no hi ha una altra manera.
L'ofensiva de Ciutadans per retirar llaços grocs i estelades s'estén ara al món municipal.
A Lleida, la formació taronja ha denunciat la Diputació a la Junta Electoral i estudia fer-ho també contra la paeria per la simbologia a les finestres dels despatxos de les diferents formacions independentistes.
UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
La portaveu de Ciutadans, Àngeles Ribes, ha explicat que ja van demanar a l'equip de govern de la Diputació de Lleida la retirada d'aquests llaços grocs de la façana de la seu consistorial, però que van rebre negatives i és per aquest motiu que han decidit presentar aquesta denúncia.
Poníamos de manifiesto las diferentes sentencias que han habido que obligan a las administraciones públicas a que no haya ningún símbolo partidista en la fachada. Se nos dijo que no y que no.
La Fiscalia ha acusat de fals testimoni el responsable de difusió de la Generalitat per les seves respostes evasives en la jornada d'avui al judici al procés.
El president de la sala, Manuel Marchena, l'ha advertit del perill de caure en un delicte de fals testimoni. El fiscal Javier Moreno ha demanat que es fes constar aquest delicte al jutjat de guàrdia.
Acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
Con la venia, señoría, no voy a formular más preguntas, pero antes de terminar el interrogatorio, intereso que la sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al juzgado de guardia.
La Generalitat i el Consorci de Transport Públic de Girona fan un pas endavant a favor de la igualtat de drets dels transsexuals.
Les persones transsexuals podran comprar les targetes de transport amb el nom i la fotografia amb la qual se senten identificats.
FM Girona, Siso García.
Consideren que és una acció perquè puguin viatjar lliurement sense haver-se de diferenciar de la resta de la població. Escoltem Mireia Mata, directora d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya.
Imagineu-vos la incomoditat que això pot generar, doncs, a dintre un autobús ple de gent, haver de donar amb un inspector explicacions sobre el teu gènere, sobre el teu sexe, sobre el teu naixement o sobre la teva vida. Això clarament és una vulneració del dret a exercici de la pròpia identitat.
La 50a-70a edició del Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols s'allargarà enguany fins al 20 d'agost.
Hi ha previstes una quarantena d'actuacions, tant de nivell nacional com internacional. Joan Pablo García i Patti Smith són alguns dels caps de cartell.
Televisió Costa Brava, Núria Cucharero.
Artistes internacionals i nacionals de primer nivell pujaran a l'escenari d'alguns dels diferents espais que conformen el Festival Ganxó. La programació d'enguany continua apostant per la diversitat d'estils, des del jazz, passant pel pop, clàssic i també una proposta de dansa de la mà de Malandine Ballet Biarritz. De tots els espectacles programats, 15 són produccions catalanes i 13 d'elles estan en exclusiva a Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda, ja ha creuat el front i en general predomina el cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, es formen nuvolades al terç nord, al quadrant nord-est i a punts del litoral i de prelitoral central que deixen el cel mig o molt ennuvolat en aquests sectors, amb la possibilitat d'algun ruixat. A destacar el vent, que bufa amb ratxes fortes a cotes altes del Pirineu i del Prepirineu, així com del terç sud de Catalunya i a l'Alt Empordà. Això fa que hi hagi maror amb àrees de forta maror a la costa i maragassa al nord de la Costa Brava. Demà, dijous, s'imposarà l'estabilitat meteorològica de nou i, per tant, farà sol al centre del dia i la temperatura pujarà en general. Si bé encara hi haurà algun cop fort als dos extrems del litoral i serà on hi haurà maror i a la resta predominarà el marejol. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui, en un dia que hem de lamentar la mort d'una persona aquest migdia en un xoc entre dos vehicles a la C12, Sarroca de Lleida, del Segrià. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de mica en mica millora el trànsit en aquesta xarxa viària, també en aquestes vies més properes a Barcelona, però hi ha algunes vies que van especialment plenes a l'extrem sud de Barcelona, per exemple, la B23. Aquí sí que hi ha aturades importants, de més de 6 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. També en aquesta zona, a l'extrem sud, no falla la B24 amb aquesta cua típica de quilòmetre, quilòmetre i mig, al tram de Cervelló per enllaçar amb l'N340. I de l'extrem nord de Barcelona ens quedem dues vies. La Pota Nord, la B20, que no fa net, cua d'un quilòmetre des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes, i la C58, a l'autopista del Vallès, també encara ara amb aturades intermitents d'entrada a Barcelona des de Ripollet fins al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la Perla Verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El president Quim Torra no traurà ni llaços ni estelades dels edificis públics de la Generalitat. Desobeeix d'aquesta manera l'ordre de la Junta Electoral Central, que li va donar 48 hores per retirar els símbols. En un escrit de reconsideració enviat a la Junta, Torra argumenta que l'estelada representa un anhel de llibertat i que treure els llaços afavoreix la postura dels partits que han demanat retirar-los. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Torra s'enfronta a una multa d'entre 300 i 3.000 euros. Si la Junta Electoral Central, a més, hi veiés indicis de delicte de desobediència, podria traslladar la qüestió a la Fiscalia. Des de la CUP, el diputat Carles Riera ha demanat a Torra que no retiri els símbols, mentre que el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, es mostra expectant.
Demanem al govern de la Generalitat que no obeeixi. Això seria acceptar la raó de la força per sobre de la llibertat d'expressió.
Estamos esperando verle salir al Palau de la Generalitat y descolgar la pancarta que tienen luciendo en la plaza de Sant Jaume y que le quedan poquitas horas para hacerlo.
De fet, Carrizosa ha alertat que, en cas d'incompliment, portaran el cas davant la justícia, un anunci que la portaveu d'Esquerra, Anna Caula, considera, en declaracions a la xarxa, que és una mostra més de l'estratègia agressiva de Ciutadans.
El que veiem de Ciutadans, senzillament, fins ara són amenaces, són denúncies, són ultimàtums, és agressivitat. Nosaltres continuarem defensant allò que creiem, no?, en positiu.
Una veu des del front independentista, en canvi, s'ha aixecat per demanar a Torra que compleixi amb la Junta. És la de l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes, també a la xarxa.
Jo entenc que en Torra, si se li fa aquest requeriment per tal d'evitar algunes mesures que crec que són que no ens aporten res, entendria perfectament que els fes retirar si no hi ha una altra manera.
Contundent, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha afirmat que si Torra incompleix la decisió, els llaços es trauran igualment i a ell se'l multarà.
L'estratègia de Ciutadans de fer retirar llaços grocs, pancartes i estelades s'estén ara als edificis municipals. A Lleida han denunciat la Diputació per la presència de llaços a la façana de l'ens públic. La formació taronja també estudia portar la paeria davant la Junta Electoral per denunciar les formacions que han col·locat simbologia a les finestres dels seus despatxos. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La portaveu de Ciutadans, Àngeles Ribes, ha explicat que ja van demanar a l'equip de govern de la Diputació de Lleida la retirada d'aquests llaços grocs de la façana de la seu consistorial. Ha explicat que, a més, també ho van sol·licitar així al ple de la Diputació, però que van rebre negatives, i és per aquest motiu que han decidit presentar aquesta denúncia.
Poníamos de manifiesto las diferentes sentencias que han habido que obligan a las administraciones públicas a que no haya ningún símbolo partidista en la fachada. Hicimos la pregunta de Embroxido si pensaban retirarlo, la hicimos oralmente, se nos dijo que no, y por tanto la decisión que tomó el grupo de Diputación, en este caso de Ciudadanos, fue llevar a la Fiscalía los correspondientes escritos con las pruebas documentales de cómo se habían llevado a cabo estas cosas.
Paral·lelament, Ciutadans també ha denunciat la Diputació de Lleida per les quotes pagades a l'Associació de Municipis per la Independència. Ribes ha explicat que aquesta qüestió també es va adreçar a l'últim ple de la Diputació.
I en canvi, a Terrassa, l'Ajuntament no ha esperat a cap requeriment i ja ha informat als grups municipals que es deixarà d'il·luminar la façana del consistori de color groc. I no només això, sinó que també insta els partits a que retirin de la seu consistorial qualsevol símbol o element que s'identifiqui amb alguna de les candidatures concurrents a les eleccions. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
D'aquesta manera, l'Ajuntament s'avança i dona compliment a l'acord de la Junta Electoral Central que prohibeix en període electoral la mostra de pancartes o llaços grocs en edificis públics. L'Ajuntament es remet als darrers acords de la Junta Electoral Provincial i de la Junta Electoral Central pel que fa a l'ús de símbols i lemes en els períodes electorals municipals del 2015 i també per a la Generalitat a finals de l'any 2017. Per la seva banda, el portaveu del grup municipal de Ciutadans, Javier González, mostra la seva satisfacció per la ràpida decisió de l'alcalde just unes hores després que el seu partit presentés una denúncia sobre el tema davant de la Junta Electoral de Zona. González lamenta l'actuació cínica, ha dit, de Vega perquè, coneixent la llei, ha tolerat aquesta propaganda que considera il·legal. González atribueix a la denúncia del seu partit la reacció de l'alcalde.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Situació inèdita avui en el judici al procés. La Fiscalia ha acusat de fals testimoni el responsable de difusió de la Generalitat per les seves respostes evasives. El president de la sala, Manuel Marchena, ha decidit que en la sentència es determinarà si hi ha incorregut en delicte. L'altre testimoni que ha comparegut avui, l'exresponsable del Diplocat, Albert Royo, ha assegurat que mai no van pagar observadors internacionals per venir a Catalunya l'1 d'octubre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El fiscal Javier Moreno volia demostrar malversació i preguntava qui havia pagat factures de 273.000 euros pels anuncis de les vies del tren emesos en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. El responsable de difusió de la Generalitat, Jaume Mestre, responia amb evasives fins que el president de la sala, Manuel Marchena, l'ha advertit.
Acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
Mestre ha continuat responent igual i llavors el fiscal...
Antes de terminar el interrogatorio, intereso que la sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al juzgado de guardia.
Marchena ha dit que caldria esperar a tenir sentència per determinar-ho. Després, l'exsecretari general de Diplocat, Albert Royo, ha assegurat que encarregaven anàlisi de la situació política a Catalunya a experts, però que no van pagar observadors internacionals.
Pero el principal proyecto que ustedes ponen en tela de juicio, que es un análisis académico, ese proyecto, el de la señora Elena Kat, se pagó completamente y se acabó pagando a finales del 17 y principios del 18, siguiendo, evidentemente, lo hicimos nosotros a partir del 15 de septiembre y a partir de la intervención de Diplocat por parte del Gobierno de España, el 27 de octubre, pues siguiendo las indicaciones, entiendo yo, del Gobierno de España.
Sí que han més haver pagat hotels a visitants internacionals, com ara diputats que volien ser presents a Catalunya durant l'1 d'octubre.
El govern espanyol portarà al Tribunal Constitucional la comissió d'investigació sobre la monarquia que es va crear al Parlament de Catalunya. De moment ha demanat al Consell d'Estat que elabori l'informe obligatori abans d'acudir a l'alt tribunal.
Fons de l'executiu han assenyalat que la Cambra només pot abordar a les comissions d'investigació qüestions que siguin competència de la Generalitat i que la monarquia espanyola va més enllà de les seves atribucions. Si el Constitucional admet a tràmit el recurs, aquest seria el tercer de l'executiu de Sánchez contra una decisió de la Cambra catalana i suposaria que la comissió quedés suspesa automàticament de manera cautelar. La comissió per investigar la monarquia espanyola es va aprovar dijous passat al Parlament amb els vots a favor dels grups independentistes i els comuns. En contra, hi van votar Ciutadans, els socialistes i els populars.
La Fiscalia arxiva les causes per l'1 d'octubre contra els alcaldes d'Olot i Palafrugell, però en canvi obre una querella contra l'alcalde de la Bisbal d'Empordà per un presumpte delicte de desobediència i un altre de prevaricació.
El Ministeri Fiscal ja ha comunicat a l'alcalde de la capital baja empordanesa, el republicà Lluís Sais, que se li obre aquesta causa. Ell mateix ho ha fet públic a través de les xarxes socials, on ha assegurat que té la consciència molt tranquil·la i que seguirà al servei del poble.
I com dèiem, la Fiscalia ha arxivat totes les causes obertes contra l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, i el d'Olot, Josep Maria Coromines. Se'ls investigava, entre d'altres delictes, per desobediència en relació al referèndum de l'1 d'octubre. Olot Televisió, Idoia Sansa, bona tarda.
Bona tarda. També descarta els presumptes delictes de prevaricació i malversació. Aquest matí l'alcalde d'Olot informava a través d'una piulada a Twitter que deixava d'estar investigat per haver col·laborat en l'organització del referèndum i es reafirmava en l'opinió que escoltar els ciutadans no pot ser mai delicte. Votar és un dret que no es pot ignorar, deia.
És una notícia que no per esperada, que és veritat que l'esperàvem, doncs en el moment que arriba et deixa molt satisfet, molt tranquil, et reafirma en la convicció que l'1 d'octubre ningú, cap de nosaltres, va fer res il·legal, sinó que vàrem intentar respectar al màxim la legalitat i vàrem, com no pot ser d'una altra manera, estar absolutament al costat del poble.
A la piulada acaba dient ens veiem dissabte a Madrid, en al·lusió a la manifestació per reivindicar que l'autodeterminació és un dret i no un delicte.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Pas endavant en la igualtat de drets. La Generalitat i el Consorci de Transport Públic de Girona han signat un conveni perquè les persones transsexuals puguin comprar les targetes de transport amb el nom i la fotografia amb la qual se senten representats. L'objectiu és preservar els drets d'aquest col·lectiu. FM Girona, Sisu García, bona tarda.
Bona tarda. Les persones transsexuals poden canviar el seu nom a la targeta de transport encara que no ho tinguin en els documents oficials. Des de la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya han destacat que aquesta mesura és per prevenir la vulneració a l'exercici d'exercir el propi dret a la identitat. Consideren que és una acció perquè puguin viatjar lliurement sense haver-se de diferenciar de la resta de la població. Escoltem Mireia Mata, directora d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya.
Imagineu-vos la incomoditat que això pot generar, doncs, dintre un autobús ple de gent, haver de donar amb un inspector explicacions sobre el teu gènere, sobre el teu sexe, sobre el teu naixement o sobre la teva vida. Això clarament és una vulneració del dret a l'exercici de la pròpia identitat i, per tant, ens va semblar que això havíem de resoldre.
L'objectiu és que aquest col·lectiu se senti integrat a la societat. Aquesta política d'integració és un conveni signat simultàniament per les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona i ja està en vigor des de principis d'any.
A Reus, els veïns d'un immoble de la ciutat viuen amb impotència sense llum des de fa una setmana perquè Endesa els ha tallat el subministrament per culpa d'uns ocupes que s'allotgen a l'edifici. La companyia diu que no restablirà el servei fins que s'arreglin els desperfectes al quadre elèctric. Fer-ho costa 10.000 euros, diners que els veïns no tenen. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Les persones que viuen en els pisos ocupats haurien malmès el quadre elèctric de l'edifici i, com a conseqüència, la companyia que s'encarrega del subministrament va tallar la llum a tot l'immoble el passat 6 de març i asseguren que no la tornaran a connectar fins que no es reparin els danys ocasionats. Una inversió que podria ascendir als 10.000 euros. Natàlia Ruesnac és la presidenta de la comunitat de veïns del número 5 del carrer Batràs de Reus.
Claro, no disponemos de los 10.000 euros que nos piden para arreglar lo que es toda la instalación por culpa de los ocupas que quemaron, bueno, en la tercera planta. Lo que no vemos normal que por culpa de unos ocupas de la tercera planta corten todo el edificio, que es de 5 plantas.
L'Ajuntament de Reus ja ha fet d'intermediari i ha facilitat allotjament i menjar a les famílies que han volgut, encara que molts veïns han optat per seguir a casa seva i viure sota la llum de les espelmes. De moment, la comunitat ja ha denunciat la companyia elèctrica.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Baixen els delictes i augmenta la resolució de casos el darrer any a la ciutat de Tortosa. És la principal dada que ha fet pública la Junta Local de Seguretat aquest matí a l'Ajuntament del municipi. En aquesta ocasió, l'ha presidit el conseller d'Interior, Miquel Buch. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. Concretament, els fets delictius a Tortosa han baixat un 8%. La resolució dels delictes s'ha incrementat un punt respecte a l'any anterior i s'han produït un 28% més de detencions. A més, els robatoris amb violència s'han reduït un 60%. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha posat de relleu la bona feina de prevenció dels cossos i forces de seguretat.
Hi ha menys casos i es resolen més,
i a més hi ha un 28% més de detencions. Per tant, diguem-ne que tant a la feina preventiva com en el cas de que s'hagi comès algun delicte, la policia posteriorment treballa per detenir els delinqüents.
Per contra, els furts i les estafes, sobretot en el comerç electrònic, són els delictes que s'han comès més en el darrer any a Tortosa.
L'Ajuntament de Premià de Mar, al Maresme, valora molt positivament el primer any de feina dels educadors de carrer. Aquesta figura es va instaurar primer per pacificar el trànsit al centre de la població, però després també per combatre l'absentisme escolar, l'incivisme i altres problemàtiques d'adolescents i joves. Ara el consistori estudia reforçar el servei. Ràdio Premià, Francesc Triola.
El tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones, David Gutiérrez, fins i tot ha parlat de la voluntat de reforçar aquest servei.
Jo aposto i crec que hem de continuar apostant per aquesta figura i, per tant, jo crec que properament ampliarem o hauríem, o almenys és la nostra voluntat d'ampliar aquest servei per arribar a més joves, amb més professionals, tindrem més capacitat de treball, més capacitat d'incidència. Jo crec que aquest any ha sigut un any molt positiu.
L'Ajuntament ha publicat recentment, amb motiu d'aquest primer any de feina, un vídeo documental en el qual parlen dos dels educadors. Vídeo que, segons Gutiérrez, busca d'una banda fer saber als destinataris del programa que no estan sols i de l'altra sensibilitzar la població respecte a aquestes problemàtiques.
I en cultura, la 57a edició del Festival de la Porta Ferrada Sant Feliu de Guíxols s'allargarà enguany fins al 20 d'agost. Hi ha previstes una quarantena d'actuacions, tant de nivell nacional com internacional. Joan Baez, Manolo García i Patti Smith són alguns dels caps de cartell. Televisió Costa Brava, Núria Cucharero, bona tarda.
Bona tarda. La cantant i compositora de jazz Melody Gardot, la icona del rock Patti Smith, Salif Keita, el rei de la veu africana, o la dama americana del folk Joan Baez encapçalen el cartell del degà dels festivals de Catalunya. Artistes internacionals i nacionals de primer nivell pujaran a l'escenari d'alguns dels diferents espais que conformen el Festival Ganxó. La programació d'enguany continua apostant per la diversitat d'estils, des del jazz, passant pel pop, clàssic i també una proposta de dansa de la mà de Malandain Ballet Biarritz. De tots els espectacles programats, 15 són produccions catalanes i 13 d'elles estan en exclusiva a Catalunya. Dins l'ampli i eclèctic cartell d'aquesta edició hi veiem des de Luz Casal, Els Pets, Manolo García, que serà l'encarregat d'aixecar el taló el 13 de juliol, de Human League o l'espectacle God Save the Queen, entre d'altres. A l'espera que es desvetllin altres dels concerts que englobaran l'edició d'enguany, de moment el de Manuel Carrasco serà l'únic concert de gran format que celebrarà el Guíxols de Nena.
I tot a punt a Santa Coloma de Gramenet per acollir el mes que ve un nou festival de flamenc que impulsa la Fundació Aura Seguros, el Flamencon. Té per objectiu donar visibilitat al gènere i apropar-lo a tot tipus de públic. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia, bona tarda.
Bona tarda. El festival pretén ser un punt de suport a nous valors, projectes i disciplines lligades al flamenc i preservar-lo i difondre'l com a art i forma de sentir i expressar. Començarà el 30 de març d'una manera molt original a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet, tal com explica Paco García, project manager del festival.
Se realizará una flash mob, una muestra de baile, donde participarán alrededor de 15 escuelas con sede en Santa Coloma, además de la de Toni Muñiz, de José de la Vega, acompañados con unas 30 guitarras y cantadores y percusionistas. Va a ser un espectáculo que inaugurará el festival.
El dijous 4 d'abril hi haurà una nit de tablau a l'Aura Fòrum de l'edifici Aura Seguros i divendres hi haurà les actuacions de dos dels caps de cartell, Ranca Pino Hijo i Kiki Morente. També hi haurà un concurs de flamenc dissabte, el Flamenco Beatbox, que l'alcaldessa Núria Parlon ha lluat per ser pioner en la seva especialitat. L'actuació de Bayerba Buena dissabte a les 9 del vespre al Teatre Sagarra tancarà la primera edició del festival. Amb el seu espectacle Carne y Hueso vol oferir un ball íntim i generós del més alt nivell.
Moment. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Club Natació Sabadell acollirà la final a 4 de l'Eurolliga Femenina de Waterpolo.
El conjunt ballesà buscarà el seu cinquè títol a la màxima competició continental. A les semifinals, les jugadores de David Palma s'enfrontaran al Plebiscito de Pàdua el pròxim 19 d'abril. L'altre semi enfrontarà en el duel grec l'Olympiakos i el Bullimeni. Aquesta és la quarta Final Four que es disputa a Sabadell. En les tres anteriors disputades el 2011, 2014 i 2016, les ballesanes es van proclamar campiones europees.
I encara en waterpolo, a la Copa Len femenina, el Sant Andreu jugarà la final a 4 a Rússia.
A la ciutat de Kirichi, d'aquí a un mes, el 12 i el 13 d'abril, les andreuenques jugaran les semifinals davant l'Horizonte Catania italià. L'altre lloc a la final se'l disputaran les anfitriones del Kirichi i l'Upsbe hongarès.
En tenis taula, en marxa les Copes del Rei i de la Reina.
Pel que fa als conjunts catalans, el Borges i el Mataró disputen el torneig masculí, mentre que al femení trobem Vic, Calella, Balaguer i Falcons de Sabadell. La competició per equips es juga el cap de setmana a Guadalajara.
Escoltem la crònica d'Adriana Arroyo des de Ràdio Sabadell.
L'equip femení de Club Falcons Sabadell està concentrat a Madrid per disputar el Campionat d'Espanya individual de tenis taula i també la Copa de la Reina per equips, que tindrà lloc a Guadalajara des de demà i fins diumenge. Les sabadellenques militen a Primera Nacional, és a dir, el tercer graó del tenis taula estatal, i s'enfrontaran en aquesta Copa a dos equips de superdivisió, la màxima categoria. Per això Joan Nogueres, el tècnic falconista, remarca que l'únic objectiu a Guadalajara és que les jugadores, sobretot les dues més joves, agafin fins rodatge i experiència.
Jugar la Copa de la Reina i el Campionat d'Espanya Absolut, sobretot per l'Abril i per la Núria, és la seva primera vegada, és un aconteixement que és més aviat per temes d'experiència i de veure què pot arribar a passar en el tenis taula, no? Com juguen les millors d'Espanya, com juguen les millors jugadores que estan aquí, perquè no oblidem que la Copa de la Reina els seus equips porten les estrangeres que també juguen a la Lliga Espanyola. Per tant, és un moment, jo crec, per elles de seure un moment, de veure com juguen les altres, d'intentar jugar elles el millor possible, però evidentment no hi ha cap objectiu de resultats en absolut. Senzillament és una experiència i és una inversió de futur, per dir-ho d'alguna manera, una inversió de futur en què elles se n'adonin de què pot ser el tenis taula.
El Priego i l'Alicante, tots dos de l'elit, seran els rivals de Falcons en aquesta Copa de la Reina de tenis taula.
A l'hoquei Lliga Masculina, el Noia Freixenet estreny la classificació.
Els de Sant Sadurní van golejar el Liceo per 7-1 i queden a només un punt dels gallecs, segons a la classificació.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vine i fem un viatge en el temps. Exposició fotogràfica Mirem el passat. Fins al 22 de març a la seu de la Diputació de Barcelona. A Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. Més informació a diva.cat/exposicions. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El cavall de Przewalski és l'única raça de cavall realment salvatge que queda avui dia. N'hi ha uns 1.000 exemplars a Mongòlia. La resta d'atges que trobem al món provenen tots d'exemplars domèstics assilvestrats. I és que ja fa 6.000 anys que l'home va domesticar el cavall, company indispensable en multitud de tasques, des del transport i l'agricultura fins a la guerra i la medicina. Fruit d'aquesta diversitat de necessitats, existeixen 300 races diferents de cavalls. La motorització del camp va fer baixar la necessitat d'aquesta bèstia, però l'elegància i la noblesa que els caracteritzen fa que encara siguin un dels animals més estimats. I una bona oportunitat per veure'n un munt és la gran cavallada de Peralada. Cada mes de març, aquesta vila empordanesa aplega un bon munt de cavalls i carruatges per fer una de les trobades equestres més importants de casa nostra. En aquesta 34a edició, diumenge 17 de març, començaran a concentrar-se a l'entrada del poble a les 10 del matí.
A 11:15 arrencarà la cavalcada pels carrers del poble i una hora després podrem veure en acció els cavalls més habilidosos en l'exhibició de doma lliure. Finalment, hi haurà un dinar popular de germanor amb ball amenitzat per Jordi Robau. Començarà a 14:45 al Centre Social de Peralada, però per assistir-hi s'ha de comprar tiquet, 18 euros als adults i 10 la canalla. 34a Gran Cavallada de Peralada, diumenge 17 de març a partir de les 10 del matí. Més informació al web visitperalada.cat.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua.